Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimecres 20 de març de 2013. El papa Francesc va tornar a mostrar ahir la seva proximitat en relació amb l'Església i amb el món, però sobretot amb les persones, començant pels més febles. Abans de la missa d'inici del seu pontificat, no va tenir, per exemple, cap problema a l'hora de baixar del cotxe mentre feia el recorregut per la plaça de Sant Pere del Vaticà i va saludar amb un petó un home tetraplègic. Entre els nombrosos gestos i paraules que va dedicar al món ahir al Sant Pare, entre ells, per exemple, la simplificació litúrgica en alguns moments de la celebració, destaca un missatge que volem retenir molt. El poder és servei. El papa també va demanar als responsables polítics, econòmics i de la societat civil que treballin pels més desfavorits i pels pobres. Aquest és el pontífex de la caritat, sens dubte, com ja s'ha dit, després que Benet XVI podríem dir que és el papa de la fe i Joan Pau II el de l'esperança. Però podem dir que aquest papa Francesc, Jorge Mario Bergoglio, també té en el seu ministeri que acaba de començar grans dosis de fe i, sobretot, d'esperança. Passa un minut i mig de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión i el Gerard Campos a la redacció, el David García i el Ferran Capdevila a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem repassant l'actualitat de les últimes hores. El papa Francesc, com us dèiem, va presidir ahir la missa d'inici del seu ministeri patrí, una celebració multitudinària a la plaça de Sant Pere del Vaticà. Jorge Mario Bergoglio va donar ja per iniciat així el seu mandat al capdavant de l'Església Catòlica i és el papa número 266. A l'inici de la celebració, el Sant Pare va rebre els símbols papals, el pali i l'anell de pescador. Després, 6 cardenals van fer en representació de tots el compromís d'obediència. Unes 300.000 persones van participar en la celebració a la plaça de Sant Pere del Vaticà. Milions de persones més van seguir-la en directe a través dels mitjans de comunicació, entre ells aquesta casa, Ràdio Estel.
En l'homilia, el papa francès va fer una crida als creients perquè siguin custodis dels dons de Déu seguint l'exemple de Sant Josep, la festa del qual se celebrava tot just ahir.
Com exercita Giuseppe questa custodia? Con discrezione, con humiltà, nel silenzio, ma con una presenza costante e una fedeltà totale, anche quando non comprende. Dal matrimonio con Maria fino all'episodio di Gesù dodicenne nel Tempio di Gerusalemme, accompagna con premura e tutto l'amore ogni momento.
En aquest sentit, el papa francès va demanar als dirigents polítics, econòmics i socials que tinguin cura dels més febles i de la natura.
Vorrei chiedere, per favore, a tutti coloro che occupano ruoli di responsabilità in ambito economico, politico o sociale, a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, siamo custodi della creazione, del disegno di Dio iscritto nella natura, custodi dell'altro, dell'ambiente. Non lasciamo che segni di distruzione e di morte accompagnino il cammino di questo nostro mondo. Ma per custodire dobbiamo anche avere cura di noi stessi.
El pontífex també va recordar que el veritable poder és el servei i que no hem de tenir por de la bondat ni de la tendresa.
Il vero potere è il servizio e che anche il Papa, per esercitare il potere, deve entrare sempre più in quel servizio che ha il suo vertice luminoso sulla croce.
El papa Bergoglio va acabar la homilia demanant a tothom que pregui per ell i va assegurar també que el servei del bisbe de Roma és el de custodiar Jesús amb Maria, la creació i tots els cristians, especialment els més pobres.
Abans de l'Eucaristia, d'inici del Ministeri Patrí, el pontífex va recórrer durant més d'una hora a la plaça de Sant Pere i als carrers annexos al Vaticà per saludar els fidels des del papamòbil. Després va resar una estona davant de la tomba de Sant Pere. Un total de 150 caps d'estat o de govern van ser presents a la missa, entre ells la presidenta de l'Argentina, Cristina Fernández. Al final de la missa, el Sant Pare va saludar les autoritats civils, incloent-hi l'arcabisbe Joan Enric Vives com a copríncep d'Andorra. En la salutació de l'estat espanyol, el príncep Felip va convidar personalment Francesc a visitar Espanya. Passem a altres notícies de l'actualitat d'aquest matí. El secretari general de Convergència Democràtica i president del grup parlamentari d'aquesta formació, Oriol Pujol, va anunciar ahir que delega totes les seves funcions al partit al Parlament després de ser imputat en el cas de les ITVs per presumpte tràfic d'influències.
Oriol Pujol, que es mantindrà com a diputat a la Cambra Catalana, es va mostrar convençut que hi ha joc brut, però va afegir que la seva decisió és fruit de la seva ètica personal. Poc després de la renúncia de totes les seves funcions del secretari general de Convergència Democràtica i president del grup al Parlament, Oriol Pujol, per la imputació en el cas ITV per presumpte tràfic d'influències, el govern ha expressat el respecte per la seva decisió. El portaveu Francesc Homs ha manifestat que la renúncia dels seus càrrecs l'honora i molt, i ha qualificat la imputació d'injusta perquè respon a més d'una percepció que una realitat. Durant les compareixences d'aquest dimarts a la tarda al Parlament, excepte Esquerra i el PSC, la resta de grups parlamentaris han demanat al secretari general de Convergència que renunciï a la seva acta de diputat.
Uns 25.000 treballadors de 1.500 empreses de transport per carretera i logística de Barcelona estan convocats a una vaga que ha començat aquesta mitjanit passada i que durarà 3 dies. Piquets informatius han bloquejat els accessos al centre de mercaderies Cim Vallès.
La intenció és fer guàrdia durant els 3 dies de vaga per evitar que cap camió hi accedeixi. Més, tenen previst fer diversos talls de trànsit a primera hora del matí. Els convocants de l'aturada, els sindicats Comissions Obreres o la UGT denuncien que fa 2 anys que les dues patronals, l'Associació Catalana d'Empreses de Transport de Mercaderies i també la Federació Catalana de Transports de Barcelona, es neguen a negociar el nou conveni que caduca el 8 de juliol.
Un minut de silenci davant de les portes dels ajuntaments de Reus i de Tarragona va mostrar ahir la condemna per l'homicidi que va matar abans d'ahir una dona presumptament a mans de la seva exparella al domicili d'ella.
A les 12 del migdia, més d'un centenar de persones es van concentrar davant les portes de l'Ajuntament de Reus, presidides per l'alcalde Pellicer, Carles Pellicer, i el delegat de la Generalitat a Tarragona, Quim Nin, i van fer un minut de silenci. A la mateixa hora, a la ciutat veïna de Tarragona, la Corporació Municipal es va concentrar també a les portes de l'Ajuntament amb una pancarta amb el lema Tarragona diu prou a la violència masclista amb un crespó lila, i també van fer un minut de silenci.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dimecres, que és l'endemà de Sant Josep. Les grans empreses espanyoles auguren una recuperació econòmica entre finals d'aquest any i a principis de l'any vinent. El Consell Empresarial de Competitivitat, que agrupa companyies com ara Telefònica, Mango, El Corte Inglés, La Caixa, Inditex o el Banc Santander, apunta que l'economia començarà a créixer en l'últim trimestre d'aquest 2013, després de 7 períodes consecutius de descens.
El creixement del 0,3% entre l'octubre i el desembre no serà suficient, però, per tancar l'any en positiu, i es preveu una caiguda del producte interior brut de l'1,4%, que dista molt del creixement del 0,5% que preveu el govern de Mariano Rajoy. Per al 2014, els empresaris esperen un creixement del 0,8%. De la seva banda, el president del Consell Empresarial ni de Telefònica, César Alierta, manté que els dubtes sobre Espanya s'estan esveint i creu que cal mirar amb optimisme el futur i refermar que l'estat espanyol és clarament un país d'oportunitats. Aquestes previsions, admès, són per un escenari en què la prima de risc es mantingui als nivells actuals o millori entre un 30 i un 50 punts.
El director del Centre Nacional d'Intel·ligència, Félix Sanz Roldán, va negar ahir al Congrés qualsevol vinculació amb l'agència de detectius Método 3, l'epicentre d'una suposada trama d'espionatge política a Catalunya.
Segons fonts parlamentàries, en la seva compareixença ahir davant la Comissió de Secrets Oficials del Congrés, Sanz Roldán va desvincular els serveis d'intel·ligència de Método 3 i va dir que no sap si la princesa Corina va fer alguna mena de feina classificada per l'Estat. El que va assegurar, però, és que la princesa no va treballar mai per al Centre Nacional d'Intel·ligència. També va negar haver incrementat els serveis secrets a Catalunya.
I el Tribunal Europeu de Drets Humans torna a examinar avui la sentència dictada contra Espanya per aplicar la doctrina Parrot a la Terra Inés del Río Prada en una única audiència en la qual els jutges de la Gran Sala escoltaran les diferents parts. La llibertat de 54 terres, 7 membres dels Grapo i 14 delinqüents comuns depèn d'aquesta sentència. Tres minuts i mig i serà un quart de nou. El Parlament de Xipre va rebutjar i amb una majoria àmplia l'impost sobre dipòsits privats, malgrat que en les últimes hores el govern d'aquest país havia presentat una versió més suavitzada.
El text no ha obtingut cap vot a favor. Tots els partits han votat contra l'esborrany, a excepció dels 19 diputats de DC, el partit del govern, que s'ha abstingut. Amb aquest impost es volien recollir 5.800 milions d'euros, que és una part del rescat. La resta dels diners, uns 10.000 milions, els posaria la Comissió Europea, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional, la Troika. Mentre se celebrava aquest debat, el mateix Anastasiadis va emetre un comunicat per anunciar la seva intenció de continuar lluitant perquè les decisions de l'Eurogrup es modifiquin. També durant aquest debat, centenars de persones es van concentrar a les portes del Parlament per protestar contra el rescat i per expressar la seva oposició a l'acord assolit amb la Unió Europea, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional.
Tot just 10 anys de la invasió nord-americana a l'Iraq, un dels impulsors d'aquella intervenció, l'aleshores primer ministre britànic Tony Blair, acaba de fer un balanç del que va passar aquell 2003, tot just coincidint, com dèiem, amb el desè aniversari.
En una entrevista a la BBC, Blair no ha fet cap gest d'autocrítica i ha continuat defensant la iniciativa internacional perquè, segons diu, va evitar que l'Iraq degenerés en una situació similar a la que viu Síria, i és que considera que Saddam Hussein hauria reprimit el poble iraquià amb un banc de sang. Blair, que és l'únic dels participants a la cimera de les Açores que ha parlat aquests dies, es resisteix a demanar disculpes per la guerra i assegura que ningú pot lamentar haver eliminat un monstre que va cometre una carnisseria en referència a Saddam Hussein.
El ministre francès d'Hisenda i Pressupostos, Jérôme Cahuzac, un dels principals pilars del govern socialista de François Hollande, acaba de dimitir a conseqüència d'un escàndol desfermat per la possibilitat que tingui un compte bancari a Suïssa.
A través d'un comunicat, Cahuzac ha declarat que ha decidit presentar la seva dimissió per respecte al bon funcionament del govern. No obstant, ha dit que això no canvia res en la seva innocència ni tampoc en el caràcter calumniós de les acusacions llançades contra ell. La Fiscalia francesa havia decidit ahir dimarts obrir una nova fase d'instrucció judicial per prosseguir les investigacions sobre el suposat dipòsit del ministre en un banc suís.
I una cadena d'atemptats amb cotxes bomba a Bagdad, la capital de l'Iraq, i a la perifèria de la ciutat ha causat en les últimes hores 50 morts com a mínim i 170 ferits.
L'objectiu dels atacs que van passar ahir al matí va ser la comunitat xiïta, majoritària al país. Se sospita que els insurgents sunites vinculats al Qaeda, que ataquen regularment la comunitat xiïta i les forces de seguretat per desestabilitzar el govern que lidera el primer ministre xiïta Nuri al-Maliki, són les responsables.
L'organització terrorista Al-Qaeda ha assegurat en un comunicat que Philippe Verdon, el ciutadà francès que estava segrestat a Mali, ha estat decapitat per l'organització al Magrib.
Tal com explica l'agència mauritana ANI, un dels portaveus de terroristes ha declarat que l'assassinat és una resposta a la intervenció militar francesa al nord de Mali. El comunicat deia també literalment el president francès François Hollande és el responsable de la vida d'altres hostatges francesos.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports. En una setmana sense competició de Lliga a Espanya, la selecció espanyola es prepara per jugar divendres contra Finlàndia, un partit, el primer dels dos, de classificació per al Mundial. Encara que Xavi sembla que podria anar millorant a les properes hores, no jugarà el partit d'aquest divendres i és dubte per al de dimarts a París contra França.
Doncs sí, els metges de la selecció li van fer proves per valorar exactament l'estat de la lesió que té el bíceps femoral de la cuixa dreta. Li van fer una ressonància que va confirmar que encara doncs, hi ha trencament, però que l'evolució és prou bona.
També us expliquem que Erika Vidal, que va ser transplantat del fetge a l'abril de l'any passat, va jugar ahir el primer partit després de la recuperació, encara que va ser un amistós d'entrenament amb el filial blaugrana davant l'Istres, equip de la segona divisió francesa.
A Vidal, que des del març de l'any 2011 lluita contra un càncer, va jugar a les ordres d'Eusebio Sacristán en un partit on també va participar un altre jugador del primer equip, que va ser Jonathan Dos Santos.
El Barça a l'Esport de Futbol Sala va derrotar l'Inter Movistar per 5-0 en l'anada de les semifinals de la Copa del Rei. Els blaugranes agafen avantatge important de cara a la tornada.
I acabem explicant-vos que el ciclista belga Gianni Meersman de l'Omega Parma ha repetit triomf a la segona etapa de la Volta a Catalunya, minícia a Girona i final a Banyoles, i es manté líder de la prova. Meersman es va imposar en un sprint massiu accidentat per davant de Daniel Errato de Canodale i de Brett Lancaster d'Orica Greenedge.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, Oriol Pujol delega els càrrecs en ser imputat per la ITV. El periòdico també sobre Oriol Pujol titula Tocat. El Punt Avui, Oriol Pujol se'n retira, utilitzant aquesta paraula que implica que no és una retirada definitiva. Diari Ara, Pujol s'aparta, també utilitza aquest altre verb de suspensió temporal d'algunes de les seves funcions polítiques. El País, Xipre fa un pols a l'euro en rebutjar les condicions del rescat. El Mundo, Xipre rebutja la confiscació de l'estalvi i s'aboca al caos. L'ABC, amb una fotografia del príncep Felip saludant el Papa Francesc, titula amb una frase de l'homilia del pontífex pronunciada ahir: el veritable poder és el servei. I La Raó, imputat Oriol Pujol perquè va utilitzar el seu poder polític per lucrar-se. Sobre la missa d'inici del pontificat del Papa Francesc, hi ha fotografies i titulars en diferents diaris. A La Vanguardia, el veritable poder és servir, una frase del mateix Papa. El somriure del Vaticà, diu el titular del periòdico. Francesc obre el pontificat, diu en aquest cas el titular del Punt Avui. El diari Ara no treu en portada cap imatge del Papa, com tampoc ho fa El País. El Mundo, en canvi, titula a Francesc no li agrada el Papa Mòbil, diu el titular principal sobre el trencament del protocol en alguns moments. L'ABC, la comentada foto de Francesc amb el príncep Felip, i La Raó titula La fe que guareix, amb una imatge del petó que el Sant Pare va fer a un tetraplègic. Fet aquest repàs, de seguida als serveis i després entrevistarem Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya. Ens parlarà d'una taula rodona que es farà avui a les 12:10 del migdia al carrer Diputació 231 amb diferents experts i els degans de les facultats de Teologia i Filosofia sobre el nou Papa Francesc.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Setmana fantàstica al Corte Inglés.
Fins al 24 de març, 20% de descompte en una selecció de bicicletes de passeig i plegables de les marques Boomerang i BH.
I més descomptes en decoració, parament, electrònica, electrodomèstics...
Tot el que casa teva necessita ho tens a la Setmana fantàstica del Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passant 5 minuts d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Parlem de problemes. Per exemple, a l'autopista AP7, a la sortida de Parets, hi ha hagut un accident, complica el trànsit en totes dues direccions, no només a la sortida, sinó també al tronc central. Aquí hi ha aturades d'un parell de quilòmetres, com dèiem, tronc central de l'AP7, a Parets, en sentit nord, en sentit Girona. Tenim un altre accident a la B30, a Bellaterra. Retencions des de Barberà fins a Bellaterra, en direcció sud, en aquest lateral de l'AP7 a la B30, però el que és més important afecta a la C58, autopista del Vallès, sortint de Barcelona, amb aturades de més de 6 quilòmetres ja gairebé des del nus de la Trinitat fins a Ripollet, C58 molt plena sortint de Barcelona. Atenció a la Ronda Litoral, en sentit Llobregat, aturades importants des del Fòrum fins al Moll de la Fusta. Acabem a l'extrem sud de Barcelona, autopista B23, retencions intermitents entre Sant Joan d'Espí i l'Avinguda Diagonal, els darrers 3 quilòmetres, però estan molt aturats els vehicles B23 d'entrada a Barcelona. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet hem d'advertir als usuaris de Rodalies de Catalunya que en aquests moments estan detingudes les sortides de Barcelona en direcció nord de les línies R1, R3 i R4 per un tren avariat. La resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen de moment en normalitat, així ho indiquen els diferents operadors. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
La primavera comença avui i portarà en les seves primeres hores com a mínim sol i ambient una mica més càlid. L'hivern, doncs, s'acomiada amb l'allunyament de les pluges que hi ha hagut en les últimes hores, sobretot aquesta matinada, i amb la lenta retirada de la nebulositat. En canvi, la primavera vol entrar al migdia amb sol. A la tarda quedaran alguns ruixats a l'interior de les comarques de Girona. No cal abrigar-se avui en excés al matí, amb unes temperatures que pujaran força. L'ambient al migdia serà molt suau, amb màximes properes als 20 graus.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, plaça Tatuán 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i plaça Colom 5 de Maó. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
La Facultat de Teologia de Catalunya i la Facultat de Filosofia han organitzat per aquest migdia, en un acte que començarà a les 12:10 i que és obert a tothom, una taula rodona emmarcada en el cicle La quarta hora de dimecres, aquesta vegada per analitzar el Papa Francesc, amb el títol El do d'un nou papa a l'Església i al món. Aquest acte serà a l'aula 1 del Seminari Conciliar al carrer Diputació 231 de Barcelona. Un dels participants ponents en aquesta taula rodona és el mateix degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, Armand Puig. Doctor Armand Puig, bon dia.
Bon dia.
En què consistirà aquesta taula rodona i què vol analitzar concretament després del que s'ha dit en aquesta setmana molt intensa sobre el nou Papa Francesc?
Bé, nosaltres hem estat testimonis directes i nosaltres vull dir al món sencer d'una setmana trepidant en la vida de l'Església Catòlica. No hem d'oblidar que fa exactament una setmana, avui, dimecres, es va procedir a l'elecció del nou papa. Per tant, és un temps curt, però pensem que han passat coses suficientment importants com per poder fer-ne un balanç i esbossar el que és la figura del nou successor de Pere i les línies majors que semblen doncs dibuixar-se de cara al seu pontificat.
Com definiria vostè el Papa Bergoglio, el nou Papa Francesc?
El Papa Bergoglio és una personalitat molt completa, de manera que, una paraula fàcil, els dos eixos, vertical i horitzontal, ell els conjumina molt bé, és a dir, és un home d'una gran verticalitat, perquè és un home de pregària, és un home de fe, és un home que constantment està apel·lant a aquest adreçar-se a Déu, a aquest invocar-lo, a aquest pregar per l'Església, pel món. I després és un home d'una gran horitzontalitat. Per què? Perquè és un home que fa un discurs sobre els pobres, amic dels pobres, sobre la justícia, sobre la mateixa creació, sobre tot allò que correspon al segon gran manament, que és l'estimar els altres. Estimar Déu, estimar els altres. Penso que el Papa Francesc és una molt bona síntesi en la seva persona i en el seu projecte del missatge central cristià.
Recordem, doncs, avui a les 12:10 del migdia, al carrer Diputació 231 de Barcelona, a l'edifici del seminari, jornada taula rodona sobre el do d'un nou papa a l'Església i al món. Sessió oberta a tothom dins les sessions la quarta hora de dimecres, amb la participació d'Armand Puig, amb qui estem parlant, i també del vicesecretari de la Tarraconense, Norbert Miracle, del cap de l'àrea teològica de Cristianisme i Justícia, Jaume Flaquer, i també del director d'aquesta casa i degà de la Facultat de Filosofia de Catalunya, Jaume Aymar. Suposo que cadascú aportarà el seu granet de sorra, no?, en l'anàlisi del nou papa.
Ens repartirem una miqueta les àrees. En Jaume Flaquer farà el papa jesuïta, en Norbert Miracle farà el papa pastor, el Jaume Aymar farà el papa home de comunicació i un servidor intentarà fer el papa home de pensament.
Esperem que vagi molt bé i que molta gent pugui beneficiar-se dels continguts d'aquesta sessió per poder conèixer millor aquest nou pontífex. Vostè el coneixia? Segur que havia llegit coses o havia vist coses d'ell?
Sempre hi ha coses que passen a la vida. És a dir, un cert coneixement el tenia, sí.
Sí. Moltes gràcies, doctor Armand Puig, per haver-nos acompanyat en directe a aquesta hora del matí. Que vagi molt bé la sessió d'avui i també desitgem que els nous temps per a l'Església siguin molt profitosos i molt fructífers per a l'Església i per al món.
Molt bé, jo així ho espero i penso que aquest papa ha desvetllat una gran esperança i aquesta esperança ha de créixer i s'ha d'intensificar.
Adéu-siau, bon dia.
Bon dia.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Un minut i seran 9:15. Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui la compartim de moment amb Lluís Batlló, que és advocat penalista. Bon dia, senyor Batlló.
Hola, molt bon dia.
Bé, què li diu el Papa Francesc després d'una setmana de la seva elecció? Una setmana que ha estat un temps curt, però molt intens.
Sí, certament. Bueno, em diu moltes coses, la veritat. Jo penso que de moment està per les formes, més que per el fons, ja veurem a veure per on va, però les formes m'agraden molt, són potser més semblants a les de Joan Pau II, i per altra banda pues, he llegit molts comentaris, no? Es parla de que potser el papa emèrit Benedicte és el papa del cap, i en canvi doncs, Francesc és el papa del cor, potser sí que és possible possible. Per mi el més important és el tema dels pobres. Jo tot, si realment això que deia ahir el papa amb la missa, de que l'Església ha de ser dels pobres, i aquest discurs va més enllà, per mi serà fantàstic, perquè crec que és realment la volta que se li ha donat a l'Església, no? A part de renovar la cúria.
Veurem com es pot evolucionar en aquests canvis, des de la fidelitat a allò que és essencial. De moment, amb la Sara Cruz. Sara, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Resumim els temes que tenim previstos per aquesta tertúlia. Sobretot parlarem del papa i també parlarem del cas de les ITVs i de Xipre. Del papa, què destaquem, Sara?
Doncs el papa Francesc afirma en la missa inaugural que el seu poder és servir als pobres. El pontífex va ser aplaudit durant aquesta missa inaugural quan va dir que el seu veritable poder ha de ser acollir amb afecte i tendresa tota la humanitat, especialment, com dèiem, els més pobres. El papa va rebre el pali i també l'anell del pescador, símbols del seu pontificat. Per cert, que el papa va trucar per telèfon també els fidels congregats als carrers de Buenos Aires per seguir l'entronització. Aquesta trucada telefònica es va transmetre per mitjà de les pantalles gegants habilitades a la plaça de Mayo de la capital argentina amb motiu d'aquesta missa inaugural del papat i també la cerimònia d'entronització.
I per cert, que ahir al vespre es va saber que poc després de les 5 de la tarda el Sant Pare també va trucar al seu predecessor, el papa emèrit Benet XVI, que visitarà aquest dissabte, segons les previsions. Més temes, Sara.
Doncs el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va imputar ahir el secretari general de Convergència Democràtica, Oriol Pujol, per tràfic d'influències. El fiscal va demanar la imputació per la seva suposada relació amb la trama d'adjudicacions irregulars de les inspeccions tècniques de vehicles a la ITV. Al febrer, Oriol Pujol va anunciar que, si finalment era imputat, actuaria en conseqüència per no perjudicar ni el partit ni tampoc els objectius del país. Oriol Pujol ara delega les funcions a Convergència Democràtica i al Parlament, però això sí, manté l'acte de diputat.
I de Xipre, amb la crisi i la incertesa econòmica d'aquesta illa europea?
Doncs sí, finalment el Parlament de Xipre va rebutjar l'impost als dipòsits per una majoria àmplia. Tots els partits van votar aquest esborrany, a excepció de DICI, que és el partit del govern que se'n va abstenir. Preveient el rebuig de la cambra, el president de Xipre va convocar d'urgència per avui tots els grups per trobar una alternativa.
Fins aquí les notícies, més actualitat a les 9. Gràcies, Sara, bon dia.
Bon dia, fins ara.
I ara saludem, s'acaba d'incorporar des de Girona, Josep Maria Noguer, economista. Bon dia, senyor Noguer. Senyor Josep Maria Noguer, bon dia.
Sí, ara. Hola, bon dia.
Ara el sentim, ara sí, bon dia. Molt ràpidament, per completar la primera roda d'intervencions, què li diu al papa després de la missa d'inici del Ministeri Patrí celebrada ahir?
Bé, la primera idea és aquesta d'aires nous i de molta empenta, no? I això és una cosa molt positiva. I després aquesta gran centralitat en els dèbils, en els pobres, i en aquest concepte de custodiar la creació, que això fa referència tant al medi ambient com en general a tots aquells que formen part de la creació, no? Que ho centren els dèbils de la societat, em sembla una entrada molt bona i molt esperançadora.
Amb una proximitat que ens ha donat ja moltes imatges i molts gestos concrets, oi?
Exacte, sí, certament. No vol el papa mòbil, vol aquesta proximitat a la gent, no? Bé, i això que fa anar de corcoll els qui són els responsables de la seguretat, però bé.
Seguirem ara comentant l'actualitat a la tertúlia, fem una pausa i continuem en aquest temps de comentari de l'actualitat, de moment amb l'advocat penalista Lluís Batlló i amb l'economista Josep Maria Noguer.
Ràdio Estel.
La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-t'hi i actualitza't. RadioEstel.cat.
Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments. Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa't al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com.
Si saps vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Muntaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Ara, a Hipercor, només fins al 27 de març, tens un 20% de bonificació addicional en centenars de productes d'alimentació, basar i tèxtil.
20% de bonificació per bescanviar les teves properes compres Hipercor del 28 de març al 10 d'abril.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 5 minuts i mig de 9:15. Continuem amb la tertúlia d'actualitat d'aquest dimecres. Avui la compartim amb l'advocat penalista Lluís Batlló i amb l'economista Josep Maria Nogué, que ens acompanya des de Girona. Han dit vostès, han comentat algunes impressions sobre el nou papa, de l'homilia d'ahir, que nosaltres vam poder oferir als oients en directe. El papa va dir moltes coses sobre el servei, va fer una crida als polítics i responsables públics perquè es preocupin dels pobres, els custodin, no? Per repetir molt la paraula custodiar.
Sí, sí, va dir una cosa molt important, jo crec que és que el poder és servir, i aquesta frase és fonamental. Jo crec que més enllà, ara que comentaven tot això de les formes, que està molt bé, no voldria que aquest papa es quedés amb el papa de les formes. Estic segur que són interessants, importants, però jo el que voldria és realment una revolució de fons, una mica en aquests dos sentits que comentaven. Per una banda, la lluita contra la pobresa, em refereixo no a la lluita des de luego, però també la conscienciació de que realment això és el més important, el que podem fer, i per altra banda, renovar una mica la cúria, que és el que dèiem. A vegades la gent diu, no, doncs aquest papa ja veuràs que serà més modern i parlarà del divorci, parlarà de l'avortament, parlarà dels gais. Dic, home, tot això poden ser coses importants, evidentment, que, però no vulguem tampoc, o sigui, anem a l'essencial. L'essencial és que l'Església sigui dels pobres. Tampoc podem, a més, fer que l'Església, per dir-ho així, deixi de ser catòlica, que al final jo crec que alguns ho voldrien, no?
La fidelitat al missatge, no? Hi ha unes qüestions essencials. Exacte. També és important. Saludem Josep Víctor Gai, perdoni, senyor Nogué, Josep Víctor Gai s'acaba d'incorporar, ell és periodista col·laborador de la Delegació de Mitjans del Bisbat de Girona. Bon dia.
Bon dia, ben trobats.
Sí, ben trobat. Digui vostè sobre el que ha passat aquests últims dies i especialment ahir amb el nou papa.
Bé, jo crec que ha sigut una setmana intensa. Tinguem en compte que ahir era dimarts de la setmana anterior, encara no sabíem qui seria el papa. Sí. Si fem un anàlisi ràpid, jo el vaig a fer a nivell professional ahir, han sigut 7 dies, des del dimecres a la tarda, menys de 7 dies, fins i tot, no? Si ho miréssim cronològicament, i penso que han passat més coses en aquests 7 dies en el si de l'Església, si més no, amb aquest referent vaticà, doncs que si ho comparem amb anys, inclús, no? De moment no podia ser d'altra manera, em sembla a mi només podia ser uns fets de gestos, però difícilment es canvia només pels gestos, no? Estic segur que darrere d'aquests gestos, aquestes actituds personals des de les sabates, no? I sentia uns comentaris, doncs, que es retransmetia, doncs, els actes a Roma, i comentaven que el papa portava unes sabates negres, i no sols pel color, sinó que es veien que eren usades. Jo personalment sempre vaig, i penso que això ho podem compartir tots, no? Que vas més còmode amb unes sabates que ja fa temps que portes que no amb unes sabates noves, no? Però sí. més enllà d'aquests gestos, doncs, possiblement ens viurem, i tant de bo no ens equivoquem, uns canvis en profunditat, sense alterar, doncs, evidentment, no? El que deia en Lluís, l'Església seguirà sent catòlica, apostòlica i possiblement romana.
Ben segur. Sí, sí.
Però segur, jo, doncs, allò que diuen a pagès, almenys aquí a Girona, diu, m'hi jugaria un peix, ho dic perquè els pagesos de Girona de peixos no en tenen massa.
en pocs.
Doncs que els canvis hi seran en profunditat.
Senyor Duller. No, aquí, quan Lluís deia, feia referència a les formes, certament les formes és allò que veiem primer, no? Aquestes formes i gestos, i que també feia referència en Víctor. Però jo estic segur que són formes i gestos indicatives d'un fons. Aquesta persona és un papa amb molta personalitat i jo estic convençut que aquestes coses que externalitza obeeixen a un fons intens i que realment aquí és on hi haurà els canvis. Ara, esclar, aquests canvis seran canvis fidels al magisteri, a la tradició, per tant, quan la gent parla com d'aquesta gran revolució de l'Església, aquest gran canvi que sembla que hi ha d'haver un dalt a baix, és impossible que vagi per aquí la qüestió. Ara sí que poden ser canvis significatius en el sentit de determinades persones, de determinades actituds, d'introduir nous elements, tot això ben segur que sí. Però no sé quina mena d'esperança hi ha darrere, sobretot de no creients, que estan com difonent, no?, aquesta gran revolució, aquest gran canvi en l'Església. No sé quin canvi esperen, perquè potser es porten engany. No?
I dels canvis de la curia, que comentava el senyor Batlló, què creuen que pot fer aquest papa? Això que tant es comenta, de canvis a la cúria. Sí, què vol dir,
que
això?
De moment res. O sigui, de moment res. De moment ha confirmat els caps de cúria i el cap d'estat, etcètera, no?
El secretari d'estat, sí. Tarcísio Bertone. Sí.
Ho ha confirmat de moment i, per tant, vol dir que aquests canvis no es produiran, penso jo, amb gran pressa. Els jesuïtes tenen molta traça en anar fent els canvis d'una manera suau i d'anar canviant les peces més significatives, i això passarà ben segur. Ara no vol dir que sigui immediatament.
Suau en les formes, fermen en els propòsits. Exacte. Això és el que diu Sant Ignasi. Esperem que segueixi aquest tarannà.
Sí, sí. Bé, vostè és de formació jesuïtica, sí. Senyor Valdó?
Sí. No, totalment, amb la qual cosa jo puc dir que estic personalment molt content de que sigui això. Però això que diu l'Ignasi és veritat. Què vol dir reformar la cúria? Perquè tothom se'ns omple la boca dient això.
Clar.
El que sí que és veritat és que això que comentava vosaltres, de que la gent, sobretot inclús els no catòlics, diuen, home, és molt fàcil criticar l'Església en quant a l'Església Vaticana, perquè tu ja veus que hi ha alguna cosa allà que no funciona. No?
Hi ha un poder allà, no?
Hi ha un poder que va massa terrenal, amb unes intrigues palaciegues, i clar, jo crec que renovar la cúria és això, no? Canviar les persones, al final. Vull dir, canviar les persones...
Obrir les finestres, com deia Joan XXIII.
Exacte. Sí.
Senyor Noguer, deia, és un estat i, evidentment...
Sí, ara... és clar que aquestes coses, aquí cruixeixen moltes vegades, no? El fet de ser un estat i, per tant, vol dir estar totalment integrat en el que és una estructura d'estat dins del nostre món, no? I, és clar, això, amb la senzillesa, amb les actituds de Jesucrist, de vegades, diguem que té un encaix complicat. I això és el que és més fàcil de criticar, sens dubte. Però sí que dins d'aquestes persones, dins del que és l'administració i tot això, hi pot haver també actituds totalment cristianes, no? I aquí és on ha d'anar traspuant això, fins i tot, per tant, en l'administració humana i material, no?
Jo volia explicar una petita anècdota que possiblement ja és coneguda, no? I és, abans hem parlat del papa mòbil. Bé, la matrícula dels vehicles de l'estat del Vaticà és una S, una C i una B baixa, vol dir estat tot citat del Vaticà, no? Però a Roma sempre diuen una altra cosa, no? Diuen si Cristo vedere. Per tant, si Cristo veiés tot això, no? Sí. Per tant, doncs, em sembla a mi que, més enllà de l'anècdota, que pot ser bastant romana, diguem-ho així, sí. Ens pot ajudar una mica en aquest equilibri que haurà de mantenir el papa jesuïta. Insisteixo en aquest qualificatiu del papa. No? Per tant, si aquests canvis que penso que tant el món catòlic com el no catòlic espera, vol dir una paraula que ve d'esperança, no? Doncs si un jesuïta no ho aconsegueix, francament ho veig complicat, això.
Sí, segur que...
No, aquí són aquests elements de senzillesa, de servei, d'optimisme, de pregària, d'escolta, de proximitat, tot això comença a traspuar-se i són molt importants. Per tant, si s'aconsegueix un gran canvi en tots aquests elements, ja haurà valgut molt la pena.
I possiblement pels creients s'ho suposa una altra cosa, em sembla a mi, no? Que és que l'Esperit Sant existeix, no? Diuen, sí, els cardenals van votar, de suposar que van votar, i sembla que la majoria va ser molt àmplia, no? Fins i tot això. Ja s'ha començat a filtrar.
S'ha filtrat que va ser més de 77 vots.
No sé si es filtra o s'inventa, però bé,
ja se sap.
En tot cas és un bon invent, però més enllà d'aquests 77 o
els que siguin,
doncs també no estava tan ben tancada la Capella Sixtina, perquè fins i tot l'Esperit Sant hi va poder entrar. Això és important, em sembla.
Sí, perquè la sorpresa de tots va ser, i recordem que Jorge Mario Bergoglio havia sonat potser fa 8 anys.
Sí, però ara jo recordo que el dia que va sortir, quan ho va dir el
protodiaca,
molta gent no va captar, diguéssim, qui era la persona.
Sí,
parlava de Bergoglio, Giorgio, però no acabava la gent de saber, ostres, a veure, qui
és. No havia sortit de cap diari, és clar.
A les cases d'apostes britàniques, que els britànics ho juguen tot, la proporció del nou papa era, penso que estava uns 41, i fins i tot va anar baixant fins a 100 i escaig a 1. Si algú va apostar, si va haver algun anglès o no anglès, algun britànic, doncs que apostés per ell, va guanyar bastants diners. No? Apuntem una altra cosa, no? O el cardenal espanyol més ben classificat, doncs estava 401, eh?
Sí. Déu-n'hi-do, això de les apostes.
Sí, ara parlant d'apostes, sembla que seria possible que un cardenal espanyol estigués de secretari d'Estat.
Bé, a veure.
A veure, ja
veurem. Qui seria? Potser Cañizares?
Santos Abril.
Santos Abril, aquest de Terol, que va ser creat fa poc.
I que es veu que té una amistat bastant important amb el papa, perquè el van conèixer amb un exercici que es van fer. No,
I a més havia sigut nunci a l'Argentina.
Sí, és veritat. Sí. Els coneixien d'allà.
És important una mica que ja hagin estat rodats en la diplomàcia, no? Sí. Perquè si no se'ls mengen fins i tot després el potent cos diplomàtic de la mateixa Santa Seu, si posessin un secretari d'Estat que no tingués aquests elements, ho passaria molt malament.
I a més, també hi ha un altre punt important, i és que el papa i aquest potencial secretari d'Estat parlarien el mateix idioma.
Sí, també és important.
Que l'entesa podria ser més fàcil.
Més fluida.
Home, la gran avantatge d'aquest papa és, a més d'esclar, del gran domini del castellà, és que també té un gran domini de l'italià, perquè, esclar, de fet, és llengua materna, no? Els seus pares són de procedència italiana, i això també facilita molt, perquè no hi vulguem que no, l'italià té un gran pes en el que és la cúria romana.
És que, per mi, això que tu comentes és la combinació perfecta, en realitat, perquè és el punt italià que jo crec que és bo, perquè l'italià no em refereixo ja com a llengua, sinó com a manera de ser. És positiu, perquè sap navegar entre dos aigües.
És el bisbe de Roma.
Que això és important. Amb el punt argentí, que per tant és sud-americà, i per tant ve de l'església, que jo crec que ara en aquests moments és més important.
És la més creixent, no?
És la més creixent, com a mínim, i amb aquest discurs de que l'església sigui dels pobres, a veure si aconsegueix, diguéssim, donar la volta a tot això, no?
Bé, avui a la tertúlia temàtiques molt interessants relacionades amb el papa Francesc. La compartim amb l'advocat penalista Lluís Batlló, amb l'economista Josep Maria Noguer i amb el periodista del Bisbat de Girona, Josep Víctor Gai. Ara que parlàvem vostès de papa jesuïta, ja saben que es diu el general dels jesuïtes, el papa negre. Ahir hi era en la missa d'inici del pontificat.
Hi havia el papa blanc i el papa negre.
Això mateix, el papa blanc jesuïta i el papa negre jesuïta, que és un espanyol, Adolfo Nicolás, juntament amb el superior general dels franciscans, van acompanyar el pontífex. La vida religiosa és, per tant, molt present, no?, ara a l'Església, en aquest temps.
Sí, i de les ordres, sobretot. Jo crec que el papa Ratzinger i, sobretot, el papa Joan Pau II havien sigut el papa dels moviments, no?
Sobretot Joan Pau II, potser.
Sobretot Joan Pau II.
Perquè Benet XVI havia recuperat molt la presència de la vida religiosa amb càrrecs importants. El mateix Bertone Salesià.
Era Salesià, exacte, Salesià, vamos.
Sí. El portaveu de l'oficina de premsa del
jesuïta,
exacte. Veurem a veure aquests moviments, diguéssim, els catecumenals, els focolari, els de CL, Comunitat d'Alliberament, que ells volien, evidentment, que sortís l'Àngelo Scola, que és el bisbe de Milà, que és de CL.
Sí, sí, és vinculat a Comunió i Alliberament.
Però, bueno, tot això, a veure, és normal i és, ha de ser així, que l'Església tingui diferents carismes.
Sí, sí, està clar. Ara, el papa no ha d'afavorir uns o altres,
no ha
això està clar.
No ha d'afavorir uns i altres, però, bueno, els carismes existeix perquè, bueno, estem parlant de sers humans i és normal.
Esclar, aquí la combinació és l'ideal, no? Perquè actualment l'impuls de l'Església ve sobretot pels moviments, on hi ha pujança, on hi ha aquest creixement, on hi ha tota aquesta energia, està sobretot en els moviments, no? Perquè és jo diria, la gran novetat de l'Església. Però alhora, les ordres religioses, les congregacions, tenen una gran solera i continuen tenint un pes important i precisament en el servei als pobres hi ha una colla de tasques molt importants i d'evangelització que encara, on hi tenen un pes important encara les ordres religioses, les diverses congregacions. No?
Sí.
Per tant, jo crec que és molt important la bona combinació, no? Que ningú se senti marginat, per entendre'ns, no? En aquesta...
Totalment. Això que dius és veritat, però a mi també és una pena que les ordres, diguéssim, mentre que veus que els moviments tenen tant de vida i tants persones que surten d'aquests moviments doncs per fer-se mossens, per exemple, que de les ordres, jo quan veig els jesuïtes, que és la meva, podríem dir, doncs veus que hi ha molt poca gent, diguéssim, d'una franja d'edat que
gran,
pugui estar.
Sí.
I esperem que amb l'elecció d'aquest nou papa també revitalitzi les ordres, perquè jo crec que no és incompatible el que tu comentes dels moviments amb que les ordres siguin vives.
Exacte.
Bé, a nivell estadístic, dels 266 papes que hi ha hagut des de Sant Pere, només 26 fins ara han procedit d'ordres religioses, amb un domini important dels benedictins, uns 14, si les meves dades són correctes. Després hi ha una certa distància, franciscans i domínics, vull dir que...
Jesuïtes mai, no?
El primer, exacte.
Sí.
També és un orde més contemporani, el de la Companyia de Jesús. La comparem amb les altres.
Sí, l'any 2040 faran els 500 anys.
Sí, que també és temps, ja els hi tocava, també. Bé, senyors, molts comentaris. Gràcies per les dades i aquesta informació tan interessant que sempre és molt útil, senyor Gai. I ara passem, si els sembla, a altres temes d'actualitat en aquesta tertúlia on hem parlat sobretot del nou papa Francesc. Bé, és notícia a la vida política catalana perquè es va veure sacsejada ahir per la notícia de la imputació del secretari general de Convergència, Oriol Pujol, per un presumpte cas de tràfic d'influències. Està imputat en el cas de les adjudicacions irregulars d'inspecció tècniques de vehicles, les ITVs. Uh-huh. Senyor, és una notícia de gran importància, sobretot pel que pugui passar a partir d'ara.
Sí, bueno, la seva carrera jo crec que de moment queda stand-by, no? Que diríem, amb tot el que es diu als diaris, però que és veritat, i jo potser com a advocat ho puc dir una vegada més, que el fet d'estar imputat i que s'atribueixin de manera, diguéssim, indiciària uns fets, no hi ha un delicte, sinó simplement uns fets, no vol dir que això tingui que acabar ni molt menys en condemna. Vull dir que moltes vegades passa precisament que això, diguéssim, una persona pot estar imputada en un procediment, s'investiga i al final se'ls dicta una interlocutòria, que es diu una resolució d'arxiu del procediment, es dona carpetazo al mateix i aquí s'acaba la cosa. Això no vol dir que tingui que ser obligatòriament el cas del senyor Oriol Pujol, però sí que com a mínim per ell, com qualsevol altra persona, li beneficia el principi de presumpció d'innocència. Jo crec que aquí ho tindríem que mirar d'aquesta manera, perquè si no és que és una injustícia processal, i jo crec que és una manca de drets fonamentals.
Senyor Nogué.
Sí, no, que aquí, esclar, el fet de que sigui imputat vol dir que hi ha uns indicis racionals, i per tant cal pensar que hi ha una mica fonamentats, perquè si no seria molt aventurat això, però certament entenc que això vol dir que forma part d'aquest procés d'instrucció i que després, quan ja quedi consolidat tot el procés d'instrucció i per tant es considera que hi ha tota la prova, etc., s'ha efectuat, s'obrirà el judici oral. Llavors ja sí que la cosa, diguem-ne, que entenc que té més pes, no?, quan hi ha, i això, Lluís,
sí, és així,
estàs molt més...
No, però és el tal, ho dius perfectament, bé, és
llavors,
així.
És clar, per tant, per això, el president Mas semblava que era més partidari d'esperar l'obertura del judici oral per reaccionar, diguéssim, en lloc de fer-ho en el moment de ser imputat, no? Perquè, esclar, el moment de ser imputat és un moment de més debilitat, diguem-ne, no? Més dèbil en el sentit de que encara no hi ha la prova realitzada, hi ha una colla de coses que encara ho posen en una situació molt més dèbil que no pas quan es decideix l'obertura del judici oral. Però bé, en aquest cas ha semblat que era millor, no? Ha estat una decisió personal d'Oriol Pujol, perquè en principi ningú li ha obligat, teòricament, i ningú podria obligar-li perquè no tenim una normativa que porti cap aquí, no? I per tant ell ha decidit, en aquests primers indicis, fer aquesta, no sé exactament com dir-li, perquè en realitat no és una renúncia tampoc. Ell parla de delegació de funcions, de manera que tu les delegues i en un altre moment les aboques, és a dir, les recuperes, no? Per tant, simplement és una mena d'estratègia d'apartar-se prudentment, però no pas de plegar de res, i l'acte de diputat la manté, i per tant, la condició de forat i, per tant, la retribució econòmica, etcètera, etcètera.
Són els càrrecs més executius dintre del partit de Convergència i dintre del grup parlamentari de Convergència i Unió al Parlament. Això vol dir que hi ha com una mena de retirada temporal.
Exacte, temporal, perquè els delega, no sí, renuncia sí. Res.
Això, d'altra banda, no estàvem gaire acostumats últimament. Recordem que en un altre nivell diferent, l'alcalde de Sabadell va renunciar temporalment, finalment va fer una dimissió definitiva. Aquí hi ha diferents formes, no?, d'assumir responsabilitats.
Sí, per això jo crec que una cosa que es comentava fa unes setmanes per part del president és que es posessin d'acord els partits en què tenen que fer una persona política que quan és imputada, perquè al final també us dic una cosa, el ser imputat és molt fàcil, eh? Si jo ara poso una denúncia i atribueixo els fets a una determinada persona, uns fets presumptament delictius, el jutge en principi obre un procediment, a menys que no digui una bajanada com a denúncia i després el que vosaltres dieu s'ha d'investigar, ja veurem, però vull dir que...
L'imputat no és acusat,
no és processat. Això jo no sóc en absolut sospitós de ser pujolista, vull dir que ho puc dir, o sigui, jo parlo com a persones, però vull dir que el fet de posar una denúncia és molt fàcil, mentre tu no diguis una bajanada, el jutge obre unes diligències d'investigació, imputa una persona,
vull dir que... I vostès creuen que l'imputat, això s'ha comentat molt últimament, l'imputat, si té uns càrrecs polítics, els ha de deixar? Pot ser que no els deixi a l'espera que hi hagi una acusació més ferma?
Jo, doncs, processalment parlant, crec que el que tu comentaves, quan és acusat, llavors potser sí que tindria que deixar els càrrecs polítics. Quan és solament imputat, no. Per la facilitat que té, per la facilitat de poder estar imputat.
Digues. Encara que sigui innocent i després sigui absolt, no? Que això també pot passar.
Exacte, sí.
Aquí... A part d'això, hi ha l'altra gran qüestió, que és la importància d'intentar netejar la licitació pública. Aquestes acusacions de persones que interfereixen en el procés de licitació pública, per tant, d'adjudicacions de subministraments, de serveis públics, d'obra pública, això fa molt mal, entenc jo, i sobretot en els moments actuals. Per tant, qualsevol actuació que vagi destinada a fer neteja, i neteja d'imatge, i neteja, diguem-ne, d'opinió, del que afecta l'opinió pública en relació a com es fan les adjudicacions en les administracions públiques, això és molt bo. Perquè en aquests moments, des de l'administració pública, es pot impulsar l'economia amb les seves licitacions, i ha de quedar molt clar que això està fet amb tota la transparència possible i que, a més, hi ha una gran concurrència, és a dir, que tothom té les mateixes oportunitats per presentar la seva oferta i per resultar adjudicatari. En el moment que això es comença a entelar, es comença a embrutir i es comença a sospitar que sempre es donen els mateixos, que aquí hi ha una colla d'interessos, que no sé què i no sé què, fa malbé tot aquest procés.
No, totalment d'acord. Jo crec que és la licitació pública en concret i la corrupció en general, vull dir, no s'ha de tenir, diguéssim, tolerància a zero. Bueno, de fet, ho hem vist ara amb el cas Pallerols, que els han fet a ingressar a la presó a persones que estaven condemnades amb penes de menys de 2 anys, que això és una cosa que és veritat, que el jutge ho pot fer, però no deixa de ser raro. estrany.
Bé, jo també crec Vall. Una cosa, que en el cas aquest concret hem pesat molt el nom i sobretot els cognoms de la persona.
Segur,
no? En aquells moments, si les meves dades també són correctes, com a mínim hi ha altres tres imputats en el Parlament. No? El senyor Daniel Fernández, el senyor Xavier Crespo i el senyor Ferran Falcó. No? I possiblement la gran part dels nostres oïdors, doncs sí, els hi sonen, ah sí, aquest senyor per què? Perquè si era doncs aquell cas de l'operació en Clotilde, a més hi posen aquests noms, però sé això, els advocats que comparteixen aquesta tertúlia, si això és normal que la justícia posi noms.
Posen noms, no?
Posen noms perquè venen d'investigacions policials.
L'operació Mercuri, l'operació Clotilde, no sé en quins criteris es fa això, però bé, deixem-ho estar.
O el cas campió, aquest cas campió.
Sí, en canvi, penso que tothom identifica qui és el senyor Oriol Pujol, de quina família és. No? I per tant, això, em sembla a mi, doncs, que també, en aquest cas, agreuja doncs, aquesta debilitat. Jo crec que certament, jo no hauria emprat d'aquest terme, perquè no sóc del gremi jurista, però realment, quan una persona és imputada i encara no disposa segurament de tots els elements documentals, jurídics, de proves, de denúncia, de còpia de la denúncia, etc, està molt, no diré indefens, però sí dèbil. I per tant, doncs, si amb aquesta debilitat, que és igual per tots els imputats, i afegim els cognoms, aquí la situació, doncs...
Precisament, però el pes d'aquest nom i d'aquests cognoms convé moltíssim que pugui quedar claríssim que no s'ha decantat injustament l'adjudicació pública per al pes d'aquests cognoms. I això penso que és importantíssim.
Important, en un sentit i en un altre, és clar, sí. Per cert, quant pot durar això, senyor Batlló, per l'experiència que vostè té?
Ui, una imputació amb aquesta instrucció.
Pot estar imputat 2 anys, per exemple?
Pot estar imputat tots els anys que sí, 2, 3...
I sense que es tanqui el cas.
Sense que es tanqui el cas.
Déu-n'hi-do.
Això és lo desgraciat.
Això hauria de ser més ràpid.
Un gran penalista que la veritable pena era el mateix procés, més que la pena.
Déu-n'hi-do, certament. Sí. Gràcies, Lluís Batlló. Gràcies també Josep Maria Noguer i Josep Víctor Gai des de Girona, tots dos. Fins la propera. Bon dia.
Bon dia.
Ara passa ja 1 minut de les 9, de seguida l'última hora informativa en els titulars que ens porta el Gerard Carrión, després el comentari de Josep Maria Carbonell, i després parlarem de la Pontifícia i Reial Germandat de Natzarens, de Jesús del Gran Poder i l'Esperança Macarena, que organitza 2 tradicionals processons, una diumenge de Rams i l'altra dijous sant a Barcelona. D'aquesta germandat i confraria parlarem i també tindrem l'Espai d'Art i Patrimoni amb Josep Maria Martí Bonet i el programa Naturalment amb el doctor Miquel Pros. Això fins a les 10.
Hola, bon dia. Repassem els titulars a aquesta hora. El Parlament de Xipre ha rebutjat amb una majoria àmplia l'impost sobre els dipòsits privats, malgrat que en les últimes hores el govern havia presentat una versió més suavitzada. El text no ha obtingut cap vot a favor. Tots els partits han votat contra l'esborrany, a excepció dels 19 diputats del partit del govern que s'han abstingut. Uns 25.000 treballadors de 1.500 empreses de transport per carretera i logística de les comarques barcelonines estan convocats a una vaga que ha començat a la mitjanit i que durarà 3 dies. Piquets informatius han bloquejat els accessos al centre de mercaderia Cim Vallès. La intenció és fer guàrdia durant els 3 dies de vaga per evitar que cap camió hi accedeixi. Els Mossos d'Esquadra han desallotjat una 20ena de sindicalistes de la funció pública que s'havien tancat al Palau de la Música Catalana per protestar per la retallada salarial que tornarà a afectar els funcionaris aquest 2013. Ahir al vespre van ser un centenar els funcionaris que van entrar al Palau, però només una 20ena hi van passar la nit per protestar contra les retallades en la sanitat, l'educació i l'administració. Els 15 sindicats de la plataforma sindical unitària de la funció pública, a més, es queixen que aquest any se'ls tornarà a retallar una paga. En clau econòmica, el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha anunciat que es crearà una taxa sobre els dipòsits bancaris per compensar les comunitats autònomes que ja tenien aquest tribut però que va quedar anul·lat quan el govern espanyol va crear el seu a nivell estatal amb un tipus del 0%. I el Ministeri de Defensa ha reconegut que efectivament les imatges on apareixen un grup de soldats espanyols apallissant un presoner iraquià, que fa poc, recordem que va publicar el diari El País, s'haurien pogut gravar les instal·lacions de la base espanyola d'Iguainaya a l'Iraq. També apunten que si es pot analitzar el vídeo original, seria factible identificar i reconèixer almenys dos dels agressors pels distintius que porten els agressors als uniformes que permetrien situar la seva unitat de procedència.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Passen 4 minuts i mig de les 9. El comentari de l'actualitat avui ens arriba de la mà de Josep Maria Carbonell, degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna Universitat Ramon Llull i president de la Fundació Joan Maragall. Senyor Josep Maria Carbonell, bon dia, endavant.
Bon dia. Aquesta setmana hem seguit amb molta atenció l'elecció del Sant Pare. En contra de totes les travesses i les opinions de suposats experts en temes vaticans i religiosos, i després d'un conclave més aviat breu i sense cap tipus de filtració, els cardenals elegien com a successor en el ministeri patrí el cardenal arquebisbe de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. Durant aquests dies, els mitjans han tractat abastament el perfil del Sant Pare i els seus primers gestos, i les seves intervencions semblen augurar una etapa sensiblement diferent. Fins i tot, alguns mitjans àvids de cercar titulars parlen ja d'una primavera de l'Església. Els mitjans de comunicació en general han cobert la setmana d'aquest conclave amb molt d'interès, sorpresos pel resultat, fascinats pel nou Sant Pare, per la senzillesa de les seves primeres paraules, per la sensació de proximitat amb els fidels, pel pietisme que irradia, per la novetat que representa en la història de l'Església. Si el conclave ha aconseguit el interès i les primeres planes dels mitjans de comunicació del món, l'elecció del nou màxim líder xinès, Xi Jinping, a la sessió plenària del Congrés Nacional de la República de Xina ha passat en un segon o tercer pla. És ben cert que ja fa uns mesos el Congrés del Partit Comunista Xinès el va designar en el càrrec per rellevar Hu Jintao, i en un règim autoritari de partit únic com el xinès, el Congrés resulta ser un parlament façana al servei del partit en el poder. Això explica que fa dos dies els 3.000 assistents en el Parlament, en el Congrés Nacional, tots van votar a favor de Xi Jinping, amb l'excepció de 3 abstencions i un vot en contra. El Partit Comunista Xinès, amb més de 80 milions de militants, governa amb mà de ferro aquest país des dels anys 50 i, malgrat l'embolcall de revolució comunista, el seu règim ha derivat cap a un sistema d'economia capitalista, 80% de l'economia en mans privades i amb un model autoritari de govern i de limitació de drets i llibertats. La simbòlica coincidència de l'elecció dels dos líders, d'altra banda ben diferents, m'ha semblat ben paradoxal. Xi Jinping té davant seu el difícil repte de governar el país amb la major població del món i està cridat a recuperar el seu lideratge mundial perdut durant els darrers segles. En un món global, la Xina jugarà un paper determinant en els fluxos de poder de l'economia, les finances, la tecnologia i la sostenibilitat del mateix planeta. El Papa Francesc ha assumit el lideratge organitzatiu i espiritual de l'Església Catòlica, referent central del cristianisme, amb presència en els 5 continents i amb una assignatura pendent en el continent asiàtic, precisament Xina. Perquè a Xina, a més de les restriccions de les llibertats polítiques, també pateix serioses restriccions pel que fa a la llibertat religiosa. A Xina existeix una Església Catòlica oficial i patriòtica sotmès al règim amb escassíssimes o nules vinculacions amb Roma. Així mateix, i de manera molt precària i discreta, comunitats catòliques estan creixent arreu de Xina. Estic convençut que el Papa Francesc potser en record d'aquelles famoses missions jesuítiques dels pares Ruggieri i Ricci al segle XVI i el nou líder xinès Xi Jinping estan cridats a entendre's en favor del diàleg i la pau. Estic convençut que el nou món que està emergint necessita una entesa entre Roma i Beijing per tot allò que representen. Estan obligades a fer caure els murs, en aquest cas invisibles, dels darrers 50 anys. Que tingueu un molt bon dia.
Autoritat responsable significa autoritat exercida mitjançant el recurs a les virtuts que afavoreixen l'exercici del poder amb esperit de servei, és a dir, amb paciència, modèstia, moderació, caritat i esforç de compartir. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
14a temporada de concerts a Barcelona. El proper dilluns 25 de març, el Rèquiem de Mozart tornarà a sonar al Palau de la Música de Barcelona amb la Coral Polifònica de Puig-reig i l'Orquestra de Cambra de l'Empordà. Una obra irrepetible en un marc incomparable. Entrades a Ticketmaster, Teleentrada i taquilles del Palau. Més informació a concertsabarcelona.com. Ràdio Estel, emissora col·laboradora. Ràdio Estel, sempre amb la cultura.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
El jugador del Futbol Club Barcelona, Pedro, dona suport a la cursa del Corte Inglés.
Hola, soy Pedro. Este año corre la cursa del Corte Inglés. Si participas, será de nuevo la más grande de Europa. No me falles.
Escalfa't. Arriba la cursa.
Diumenge 7 d'abril, corre la cursa del Corte Inglés. Inscripcions gratuïtes al Corte Inglés i a Hipercor.
L'altra cara del dia.
S'acosta la Setmana Santa. Aquest diumenge ja és Rams i com cada any, les germandats i confraries presents arreu de Catalunya promouen la presència de les principals imatges, carrosses i representacions del gran misteri de la fe cristiana, sobretot la mort i resurrecció de Jesús, la crucifixió, amb tot el que va passar en aquell dolorós esdeveniment, i ho fan per estimular la pietat popular tan arrelada a la nostra terra. Una d'aquestes entitats és la Pontifícia i Reial Germandat i Confraria de Natzarens del nostre Pare Jesús del Gran Poder i Maria de l'Esperança Macarena. Aquesta entitat, aquesta confraria i germandat, organitza dues processons a Barcelona. Una aquest diumenge de Rams, al matí, des de la plaça de Sant Agustí fins a l'església, passant per diferents llocs de Ciutat Vella, per la Rambla, el Portal de l'Àngel, a prop de la catedral, i un altre divendres sant a la tarda, igualment des de la plaça de Sant Agustí i amb arribada a la mateixa església situada a l'inici del barri del Raval. Parlem d'aquesta germandat i d'aquestes activitats amb Joaquín Benítez, que és el segon germà major de la germandat. Senyor Joaquín Benítez, molt bon dia.
Muy buenos días.
Bé, com estem?
Pues bien, en este momento ya ultimando los preparativos para el Domingo de Ramos. Ya lo tenemos casi todo listo, solo nos falta las flores que llegarán el sábado a la mañana. Y nada, y mirando al cielo y esperando que no llueva.
Això és important. La processó de diumenge de Rams escenifica i mostra al carrer l'entrada de Jesús a Jerusalem amb la popular borriquita que vostès tenen en una carrossa. Comença a les 10 del matí a la plaça de Sant Agustí, recorre diferents carrers, entre ells el Portal de l'Àngel, la Rambla, el Pla de la Boqueria i el carrer Hospital, fins tornar a Sant Agustí. Com és la carrossa amb l'entrada de Jesús i la borriquita i com és la vivència de la fe en aquest moment, el diumenge de Rams al matí?
A ver, el paso de la borriquita es, vamos a ver, utilizamos el mismo paso que tiene nuestro Padre Jesús del Gran Poder, que saldrá también el Viernes Santo, que al ser somos una hermandad pobre y no podemos tener nada más que dos pasos, que son los únicos que tenemos. Únicamente pues lo adornamos pues con los colores típicos de la entrada de Jesús en Jerusalén, y va todo con flores y margaritas, plantas y con palmas. Luego pues salimos de la plaza a las 10 de la mañana, calle Hospital, Ramblas hasta calle Santana. Calle Santana bajamos, vamos hasta Puerta del Ángel, Puerta del Ángel bajamos hasta calle Portaferrisa, salimos a Ramblas, volvemos a bajar Ramblas de nuevo y salimos ahí, volvemos a nuestra iglesia, que es la de San Agustín.
Sí, l'Eucaristia, deia, està programada per un quart de dues del migdia, per tant, des de les 10 fins a la 1, tot el recorregut al matí d'aquest diumenge de Rams.
Sí, más o menos está programada. Solemos intentar cumplir al máximo el horario y todo el recorte previsto. A veces es complicado, pero intentamos estar entre 1 y 1:15, poder estar la iglesia de San Agustín ya de vuelta.
La processó de Divendres Sant, amb el Jesús del Gran Poder, com vostè ha dit, surt a les 5 de la tarda de la plaça de Sant Agustí, recorre també diversos carrers, pràcticament el mateix recorregut que la del diumenge de Rams, però amb un esdeveniment a les 8 del vespre, l'encontre, el popular encontre a l'avinguda de la catedral, oi?
Eso sí, eso es una cosa muy emocionante. Nos recibe el señor cardenal en las escalinatas de la catedral, y esto es algo maravilloso que recomiendo a todo el mundo que se pueda acercar, y con tiempo, porque cuesta coger sitio. Ajá. Es realmente impresionante. Yo lo veo bajo mi antifaz y mi capirote, lo veo todos los años entre la multitud, y realmente impresiona.
És un encontre també entre els dos passos, no? El de Jesús i el de Maria.
Sí, entre Jesús del Gran Poder, Maria d'Esperança de Macarena i la Virgen de las Angustias, que como cada año nos acompaña y nos realizamos el encuentro allí, como dijéramos, el punto oficial de encuentro en las escalinatas, y mejor marco incomparable que es la Catedral de Barcelona. El señor cardenal ja nos ha confirmado que nos espera allí el viernes por la tarde.
Després de la celebració litúrgica de la Passió del Senyor, del Divendres Sant, a les 8 del vespre, a la porta al costat de la Catedral de Barcelona. Després el recorregut s'acaba ja més tard, a 2:15 de la nit, amb l'entrada
a l'Església de Sant Agustí, on vostès tenen la seu, la Germandat de Jesús del Gran Poder i l'Esperança Macarena. Dues paraules sobre l'entitat i voldria que acabés, senyor Joaquim Benítez, invitant els oients a participar com a gest de pietat popular i de fe en aquestes processons.
A ver, la hermandad, los tiempos que estamos, pues estamos intentando realizar, que cuesta mucho, una labor de evangelización, que todos somos creyentes y sentimos, lo pueden sentir, es una expresión popular del pueblo, el mostrar tu sentimiento, lo que tú sientes dentro de ti, poder sacar lo que nosotros sentimos, lo representamos en nuestro Padre Jesús del Gran Poder, la Esperanza Macarena. Nos cuesta mucho cada año poder salgan a la calle, poder y para que piensen un poco, simplemente trabajamos 363 días para dos días al año, para el Domingo de Ramos y para el Viernes Santo. Y simplemente es eso, que nos acompañen y que vean como un sentimiento, una devoción. Y el de buenas personas que salen a la calle, tenemos juventud, juventud sana, que se preocupa, que trabaja y para poder seguir adelante en esta nuestra fe cristiana para todos.
Esperem que molta gent que no conegui aquesta realitat de les germandats i confraries i altres que la coneixen, que també s'hi acostin a aquestes processons, diumenge a les 10 del matí i divendres sant a les 5 de la tarda, sempre aquesta hora és la del moment de la sortida a la plaça de Sant Agustí, a l'església de Sant Agustí, baixant la Rambla a la dreta on comença el carrer Hospital i on comença el barri del Raval. Moltes gràcies, senyor Joaquim Benítez, segon germà major d'aquesta germandat de Jesús del Gran Poder i Maria de l'Esperança Macarena. Molt bon dia i bona Setmana Santa, bona Pasqua.
Gràcies, igualment. Les invito a tots a que nos acompanyen en nuestra pasión y acompañen a Jesús de Gran Poder y a Esperanza Macarena por las calles de Barcelona.
Adeu-siau, una abraçada.
Gracias.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Cap a Roma amb el Club Més Amics. Pelegrinatge diocesà del 18 al 20 de maig amb motiu de l'any de la fe, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac.
Desitjaria, invito molt afectuosament a tots els diocesans que puguin a professar la nostra fe i per trobar-nos amb el nou pastor de l'Església Universal.
Roma t'espera. Apunta-t'hi amb el Club Més Amics. Volem amics com tu. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 2770. 93 409 2770. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Emporta't a casa les millors ofertes d'Hipercor.
Com ara la llet Hipercor, sencera, semi o desnatada. Un litre et costa 75 cèntims.
Però si en compres 6, el litre et surt a només 63 cèntims.
Acostuma't als nostres bons preus. A Hipercor els revisem contínuament perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Un quart i mig de deu, el Papa Francesc va presidir ahir la missa d'inici del seu ministeri patrí al Vaticà, a la plaça de Sant Pere, on, com a rituals previs fonamentals, va rebre el pali, que és una mena d'estola que es posa sobre les seves espatlles i que representa el pastoratge del pastor universal de l'Església. Ara comentarem com és aquest pali, això que se li posa al Papa, com es va fer ahir
sobre les espatlles. També se li va posar l'anell de pescador. Però del Pali parlarem avui amb un home ben entès en aquesta temàtica, perquè va fer ja fa uns quants anys la seva tesi doctoral precisament sobre el Pali. Ens acompanya Josep Maria Martí Bonet i d'aquest tema parlarem avui en l'Espai d'Art i Patrimoni. Doctor Martí Bonet, canonge de la Catedral i delegat de Patrimoni de l'Arquebisbat de Barcelona, bon dia.
Bon dia a tots.
I bon dia ja amb el Ministeri Patrí de Francesc començat, oi?
Amb el nou papa, sí. Molt contents estem. Dintre de poc faré una miqueta de, podríem dir, un llibret que expliqui doncs, el que significa que s'hagi anomenat Francesc.
Doncs
però avui m'agradaria parlar sobre un tema que jo he estudiat molt, que és sobre el Pali.
Doncs el Pali és la insígnia pastoral de poder i honor supraepiscopal que porten els bisbes metropolitans i el mateix papa. Els bisbes metropolitans, arcabisbes, anomenats habitualment,
sí.
No?
Per exemple, el cardenal Martínez Istac porta el seu pali, sempre se'l posa en les grans solemnitats.
Quan el van nomenar arcabisbe de Tarragona primer i després arcabisbe de Barcelona, va rebre les dues vegades el pali, igual l'arcabisbe Jaume Pujol.
I han d'anar a Roma a rebre el pali del papa. I el pali és una llana que... d'un anyell que és custodiada i beneïda doncs a Roma i concretament a l'església de Santa Agnès en el mes de desembre en la seva festivitat i després s'agafa i és confeccionat i es porta precisament al costat mateix de la tomba de Sant Pere i allà estan custodiats i a la vegada també el dia de Sant Pere exactament, doncs el papa imposa el pali a tots els nous arcabisbes.
Els nomenats en l'any anterior, diguéssim, no?
Els bisbes sí que són arcabisbes metropolitans, o sigui, no un arcabisbe solament, sinó que ha de tenir doncs, seus sufragànies. Per exemple, Barcelona, en un principi tenia pali, però després se li va treure, perquè no tenia, podríem dir, era arcabisbe, però no tenia seus
sufragànies.
En canvi, arriba un moment des del 2004, exactament, quan és constituït metropolità de dues altres sufragànies, que és de Sant Feliu
i Terrassa.
De Terrassa, i per tant doncs, té sempre aquest honor de portar el pali en les grans solemnitats.
El pali dels arcabisbes sempre és igual, però el del papa té alguna diferència, no? El color de la creu...
Sí, això el papa anterior va fer una miqueta de canvi, però en definitiva és el mateix. O sigui, la creu, per exemple, dels arcabisbes, les creus i les cinc creus que hi ha en el pali dels arcabisbes, és negra. Aquesta, en canvi, veig que és vermella. I després és amb una forma una miqueta més diversa. O sigui, ho ha anat variant el papa anterior, veurem aquest... Bueno, de moment veig que utilitza el mateix pali, podríem dir, la mateixa figuració anterior...
La de Benet XVI. Sí, quina és la significació del pali d'aquesta... Recordem que és, doncs això, com si fos una estola, s'assembla a l'estola de celebrar, però és més curta i és més brodada.
Sí, bueno, representa doncs, el bon pastor que troba l'ovella i que se la posa sobre les espatlles.
L'ovella perduda.
Sí, i per tant això constitueix, podríem dir, el signe més clar de la pastoral, podríem dir, del pastoreig. I per tant doncs, es dona molta importància. Abans, quan s'instituïa el papa, doncs es feia a través de l'entronització i coronació doncs, de la tiara. Ara... En canvi, és substituït això pràcticament amb el pali, se li imposa el pali, l'imposa precisament el protonotari, no, el primer dels bisbes cardenals.
De l'ordre dels bisbes, que va ser el cardenal Sodano, en aquest cas.
Exacte, sí. L'imposa el pali i després també li don l'anell del pescador que representa també l'autoritat sobre totes les altres esglésies. És un símbol molt bonic, i que veig que jo cada vegada que veig el papa o veig el meu arcabisbe que porta, penso, amb la meva tesis doctoral, que va ser una tesis doctoral que vaig presentar a Roma, concretament a la Gregoriana, i que, bueno, ja portem ben bé doncs, unes 6 o 7 edicions, entre altres, per exemple, a la BAC, a la Biblioteca d'Autors Cristians, i també al Consell d'Investigacions Científiques, o sigui, va ser una cosa bastant bonica, i vaig fer l'evolució d'aquesta insígnia en el seu significat. O sigui, sempre es donava aquesta insígnia amb un document, i després aquest document l'hem anat estudiant, quasi 1.000 documents de concessió de pali, i es demostra clarament que la idea fonamental és el pastoreig, o sigui, se li concedeix amb l'arcabisbe i concretament en aquest cas en el papa el que pugui doncs, ser un bon pastor de totes les ovelles que té encomanades. I per això és molt, molt, molt entranyable, molt bé. És molt bonic.
I tant, doncs el títol Roma i les esglésies particulars en la concessió del pali als bisbes arcabisbes d'Occident. Tenim aquí davant la primera, no sé si és la primera, però una edició de l'any 76, 1976, la primera, editada per Herder, en aquest cas, i per la aleshores anomenada Facultat de Teologia de Barcelona, que ara és de Catalunya.
Exacte, sí, va ser una tesis, vull dir que va ser una miqueta sonada, perquè realment sembla que sigui insignificant, vull dir, un ritus i tal, però quan se li imposava, el papa imposava, o imposa aquesta insígnia, doncs fa que aquelles persones estiguin com sotmeses, per tant existeix un cert control, inclús un jurament de fidelitat que fan els arcabisbes al rebre el pali. Per tant, representa un cert centralisme papal.
El pali, però, no el porta sempre.
Només el porta amb les grans solemnitats.
Grans solemnitats.
I quan té d'ordenar doncs, altres sacerdots o les ordres, doncs...
I els arcabisbes també el porten amb grans solemnitats,
sí,
normalment.
Sí, però han de ser metropolitans. Inclús aquí a Barcelona, doncs, en temps del cardenal Cassanyes, que era simplement bisbe, li van concedir l'honor de poder tenir el pali. Però va haver un moment que després es va deixar.
Moltes gràcies, doctor Josep Maria Martí Bonet, per haver-nos acompanyat com cada dimecres i haver-nos parlat del pali imposat ahir al papa Francesc. Que vagi bé, bona setmana. Dimecres ara ens retrobem abans de la Pasqua.
Exacte, són dies molt macos que els hem de celebrar amb molta joia i amb molta alegria, a més amb aquest papa nou que és tan trempat i tan
simpàtic. Sí, i tant. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Ràdio Estel. Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els de reflexió, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Escolta'ns quan a tu et vingui de gust. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, un dia al Col·legi Espanyol de Roma i tota l'actualitat sobre l'elecció del nou papa, minut a minut, a catalunyacristiana.cat. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. Mira amunt. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? Viu la Setmana Santa amb nosaltres. Diumenge de Rams, benedicció de Rams a les 12 a la Basílica i a la 1 a la Cripta. Dijous Sant, missa vespertina de la Cena del Senyor a 6:45 de la tarda, hora santa a 9:45 de la nit i vella extraordinària a les 11 de la nit. Divendres Sant, via crucis a les 12 del migdia i celebració de la Passió del Senyor a les 5 de la tarda. Dissabte Sant, solemne vella pasqual a les 10 de la nit i diumenge de Pasqua, eucaristies a les 8, 10 i 12 del migdia i a les 5 i a les 7 de la tarda. Temple del Tibidabo, un munt d'activitats. 93 417 56 86.
Setmana fantàstica al Corte Inglés.
Fins al 24 de març, 20% de descompte en una selecció de bicicletes de passeig i plegables de les marques Boomerang i BH.
I més descomptes en decoració, parament, electrònica, electrodomèstics...
Tot el que casa teva necessita ho tens a la Setmana fantàstica del Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural.
comencem l'espai naturalment, doctor Pros. Passen 3 minuts de 2:15 i, com sempre, ho fem connectant amb Veritas, la cadena de 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació de producció ecològica. Veritas promou una alimentació més saludable perquè mengem millor avui i ens trobem millor demà. Eva Vilamajor, des de Veritas, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Bé, doncs, dimecres passat parlàvem d'aliments terapèutics. Uh-huh. Avui, doncs, parlem d'un aliment concret, el cuso.
Bueno, de fet, seguim amb el capítol que vam encetar dimecres passat. I sí, parlem d'aliments terapèutics. Recordem que són aliments que sempre acompanyats d'uns bons hàbits i una dieta equilibrada, doncs ens poden ajudar a combatre alguns petits problemes. Avui el cuso. El cuso és un midó que s'extreu d'una planta volcànica. És un producte molt característic i molt emprat en la medicina tradicional xinesa. És un aliment completament insípid. I ara us explico com el podem consumir. Agafem un bol d'aigua i dissolem una culleradeta d'aquest midó. Quan ja estigui ben dissolt, ho posem a bullir i l'anirem remenant fins que veureu que canvia de color. Una vegada canviat de color, apaguem el foc, el tornem a abocar en el bol i afegim una culleradeta de la pruna umeboshi, la pruna que en vam parlar el dimecres passat. Aquesta combinació del cuzu i l'umeboshi, perdoneu, ho podem prendre amb dejú i sobretot quan tinguem problemes intestinals per la gran propietat i capacitat digestiva que tenen les dues. Però espera't, que també us parlaré del gingebre, que aquest el coneixem més. I clar, avui comença la primavera i això és un producte que què ens aporta? Ens aporta una sensació de moltíssima calor, ajuda molt i millora la circulació i és un producte que afegit amb brous o amb infusions és molt recomanable en moments de molt i molt de fred. I finalment, encara us en parlaré d'una altra, de la cúrcuma. La cúrcuma és una espècie que prové d'una arrel i a la Índia en solen consumir molt. Per què la destaquem? Doncs la destaquem per la seva acció antiinflamatòria, la seva acció antioxidant i fins i tot la seva acció anticancerígena. Com es consumeix la cúrcuma? Doncs hem d'agafar una culleradeta de cafè amb aquesta espècie i afegim una miqueta de pebre negre i dissol en un got d'aigua amb mig suc, perdoneu, amb el suc de mitja llimona. I això ens ho prenem i també podem gaudir-ne de les seves propietats terapèutiques. I sobretot, que no cal que us ho digui, si a més són i han de ser d'origen ecològic, doncs molt millor, doblement recomanables.
Doncs
i fins dimecres que ve.
Moltes gràcies per aquestes recomanacions tan bones, Eva Vilamajor, des de Veritas, la cadena de 25 supermercats que patrocina aquest espai, naturalment, amb el doctor Pros. Eva, fins dimecres vinent, si Déu vol.
Un plaer, Ignasi. Fins dimecres.
Adéu-siau.
Adéu, adéu.
Saludem, com cada dimecres a aquesta hora, el doctor Miquel Pros, metge especialista en medicina natural, que ens visita en el seu espai de medicina natural, com és habitual. Doctor Pros, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
I avui ens visita Anna Alesson, que és metgessa especialista en medicina natural i podem dir que la mà dreta del doctor Pros. Avui compartim amb ella els minuts d'aquest espai, naturalment. Doctora Anna Alesson, bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia, Ignasi.
Bé, doctor Pros, per què tenim avui la doctora Alesson? De què parlarem?
Bueno, senzillament la tenim aquí perquè si un dia no puc vindre, doncs vindrà ella. És a dir, jo crec que la consulta, ja tu has dit, és la meva mà dreta.
La presentem com a substituta de vostè, si un dia no pot venir.
Absolutament, sí, perquè, és a dir, aviam, nosaltres a la consulta has de pensar, ja ho hem explicat diverses vegades, és un equip molt ample, no? I quan fem història clínica ens reunim, sobretot aquells casos en els quals doncs, no trobem una solució. És com a l'hospital clínic, és a dir, fem la sessió clínica. I llavors doncs, l'Anna, a vegades jo no hi soc, i ella presideix la història,
reunió,
la reunió, no? I en aquí s'exposen, i per tant doncs, bueno, s'exposen els casos més complicats, i l'Anna, doncs, la veritat és que és una ajuda fantàstica. Bé, ella, de fet, fa medicina com jo, però com que té més paciència que jo, llavors ella s'ha especialitzat d'alguna manera, sobretot en pediatria, sense ser pediatra, però com que resulta que, esclar, si els pediatres no resolen el que han de resoldre, que és el que passa habitualment, en el cas de la setmana passada, quan parlàvem d'una sinusitis, bueno, i que tantes vegades el fill de la Blanca Cortadellas, de la sinusitis crònica que patia el seu fill i que la vàrem resoldre, doncs, bueno, el seu fill el vaig atendre jo perquè tenia més de 7 anys, però si aquest fill hagués tingut 6 anys, l'hagués atès la doctora. i per tant ella, ella veu molts nens.
Molts nens petits, fins i tot nadons.
Sí, bueno, cada vegada estem, bueno, en els últims, jo diria, 15 anys, ha augmentat molt les visites de nens, perquè pues, cada vegada venen els nens amb l'ascitis, que diem, amb tot el tipus d'inflamació, ja des de molt petits, amb mesos, comencen molts amb la bronquiolitis, i després ja comencen a fer pues, otitis de repetició, que estan contínuament medicats, els que tenen bronquitis fent ingressos, per, clar, ja, perquè s'ofeguen, i ja entra una roda d'un excés de medicació que els pares ja comencen a dir, bueno, ha d'haver-hi una altra forma, què està passant? I també què està passant amb la nostra societat, que els nens des de tan petits estan tan malalts, no és habitual.
Per tant, els nens petits, moltes vegades ja amb una experiència de medicació química al darrere. Per exemple, un nen d'un any que ja ha estat medicat contra la bronquiolitis, la tos...
I a més és que jo el que veig, clar, comparativament quan jo vaig terminar, estem donant unes medicacions per bebès i nadons que abans eren intocables, com era la cortisona, d'una forma molt ràpida i que no sabem a llarg plaç les conseqüències. També hi ha, que jo em qüestiono, hi ha també persones que ho estan estudiant, el gran número de vacunes que es posen i des de tan petits. En 2 mesos o 3, el sistema immunitari d'una criatura no està gens madura. Això és un input, és una agressió que jo crec que pot tenir una part de responsabilitat amb aquest excés de malalties. I no sabem a llarg plaç si podrem tenir conseqüències amb malalties autoimmunes que estem veient amb nens de 14 i 15 anys.
Aquí jo li pregunto a vegades en aquestes reunions que fem, li dic, escolta, Anna, però com és possible que el metge, el pediatre, no tingui consciència del que està fent amb aquest... Si jo li donés aquesta quantitat de química en el meu gos, l'hagués mort, però literalment, i llavors els nanos han de suportar doncs, aquesta càrrega química. Bueno, és allò del protocol, vinga, el protocol. I llavors, clar, el tret diferencial entre la medicina al·lopàtica, la medicina a l'ús, la medicina hospitalària i la medicina natural és que, d'alguna manera, la medicina natural, el pacient també, en aquest cas els pares, esclar, es converteixen també en activistes de la seva pròpia... Ells han de participar en la curació. Sovint, i les mares amb això en són molt responsables, també es creuen massa el que el metge els diu. I, és clar, el metge és el metge, no? Pues el protocol, pues, a palmar-la, perquè això és el que veiem. Coses complicadíssimes, i llavors, doncs, apa, vinga, a resoldre-ho nosaltres. I a sobre tenim èxit. I Anna?
Bueno, i a més és que el que es deia la setmana passada, la Blanca Cortadellas, que deia que la medicina natural és preventiva. Jo diria que es defineix com medicina de la salut, perquè és no només dir, val, i aquest problema, anem a veure les causes i anem a mantenir la salut. Com? Pues a través d'un tema de l'alimentació. A les carreres a la Universitat de Medicina, i fins ara que he parlat amb estudiants, no hi ha cap assignatura de nutrició. Els metges, quan sortim, no tenim cap coneixement important de tot el tema de l'alimentació. I aquí entrem en un conflicte, i els naturistes ja tenim una mica el San Benito, de que retirem habitualment la llet de vaca. Això està basat en estudis que no venen del món naturista, sinó de científics i nutricionistes, sobretot als Estats Units hi ha un recull que es diu l'estudi de Xina, que és un recull de milers de pacients, i hi ha amb seguretat que diu que amb nadons que es retira o que se'ls posa ja aquestes llets de maternitzades per continuar tot el que és la lactància, amb una càrrega genètica determinada, tenen un índex de patir una diabetis tipus 1, aquesta que és insulinodependent, amb un risc de, es deia d'un 11,3. Això és un, dintre de l'estadística, és molt alt.
I tant, en tots els nens, un 11...
Que tinguin una predisposició genètica determinada, predisposa, i això està, bueno, està valorat amb una diabetis tipus 1. I després venen a lo de la calç. Precisament els làctics no s'assimila bé la calç. I a més, no, hem de pensar que l'os no és calç únicament. Necessitem altres minerals que normalment ho aporten molt més els cereals, els fruits secs, una alimentació variada, rica en fibra, I amb poca, perquè els làctics, precisament també amb un estudi que hi ha a Oxford de moltes infermeres que prenien molts làctics, les que més làctics prenien tenien més osteoporosis. Perquè hi ha un problema que l'excés de proteïna animal ens crea més acidesa. I el cos que fa per compensar aquesta acidesa? Treure calç de l'os. O sigui que hem de fer una cosa integral i com tot sempre amb sentit comú. I tornar una mica als hàbits més d'abans.
Això, Anna, doctora Allison, explica'ls-hi als teus col·legues, a veure si ho entendran. És al contrari, que es posen s'enfurisme, no? Oh, com? Que t'han retirat la llet? Però quina bestiesa, no? És a dir, que i aquí, aquest estudi que tu has anomenat és un estudi fantàstic. És un estudi, bueno, és d'una solidesa, d'un rigor. És un estudi que jo animaria. Vaja, ja hauria de ser... Aquest estudi hauria de ser una referència obligada a la facultat. Mm-hmm. Això per començar. I llavors, doncs, bueno, passa el que passa, que, clar, l'Anna doncs, veu... Jo he començat dient que l'Anna té una paciència, una santa paciència, perquè els pares arriben, arriben realment emprenyats a la consulta. Diu, escolti, i bueno, tot i així, clar, ell els hi repassa els aspectes dietètics, i amb aquesta situació, amb aquesta càrrega de pessimisme i de negativisme, doncs ella tira, bueno, tirem endavant amb aquesta canalla.
Bueno, clar, també és que la nostra societat també hi ha una part que els nens ja des de molt petit, jo dic moltes vegades des de la panxa, porten un nivell d'estrès dels propis pares pel sistema, tot el dia corrents, no hi ha temps, o sigui que ja el sistema nerviós ja va molt accelerat. Els nens és que no paren, és que és lògic, reben tanta informació que, i a més cada dia estem, el sistema educatiu, jo a vegades em qüestiono què estem fent. Perquè cada vegada més pressió. Volem tècnics, no volem persones. Hem de fer persones humanes amb una intel·ligència emocional ben desenvolupada perquè també aquest neguit, aquest suport, a part de tota la contaminació ambiental, perquè a les ciutats els nens encara tot el dia més tancats a casa o fent 20.000 activitats, deures, hi ha una cosa molt important que hem perdut en la nostra societat, és el joc. Els nens no juguen, no fan... tot aquest, i inclús no fan aquests grups de jugar com es feia abans, que podies jugar al carrer, es podien expandir, tot això, clar, doncs tots aquests nens amb el TDA, quin realment té el TDA? Tots, tants, hem de veure què està passant a la nostra societat, també l'alimentació, tots aquests refinats, farines blanques, galetes, sucre, tot això fa que els nens s'excitin, els ventolins, hi ha una sèrie de factors que es van sumant i aquests nens resulta que són un fracàs a l'escola. No, i un fracàs social pel sistema que estem vivint. Jo espero que aquesta crisi anem recuperant valors i anem recuperant una mica ordre.
Per tant, de problemàtiques moltes, les que arriben amb nens de 0 sí. a 7 anys a la consulta del doctor Pros, a la consulta concretament d'Anna Allison. La doctora Allison ens acompanya avui i m'imagino que paciència amb els pares i també paciència amb els mateixos nens s'ha de tenir moltes vegades, perquè són petits i de vegades...
I és normal, els nens a vegades diuen que
es mouen, no volen sotmetre's a proves.
Exacte, i a vegades venen ja una mica com veuen la bata blanca espantats perquè diuen punxarà, no? Clar, és que des de molt petits fem tot el sistema de vacunació, els ingressos, clar, al final una criatura això ja té com una mena de sistematització de la medicina que dius, clar, molts tenen por, ja és normal.
Quines són les grans alternatives a tota aquesta medicació química que arriba moltes vegades després d'un currículum d'un any o dos anys amb nens petits? Això, antibiòtics, ventolins...
Bueno, primer, Anna, el que fem és treure la medicació, és a dir treure-la, aviam, no.
Progressivament.
No treure-la, és a dir, fora ventolins i fora... Ojo, no estic dient això, sinó netejar el cos d'aquesta medicació que ha entrat a dintre. I llavors, doncs, aquí oferir alternatives, que és el que ara l'Anna ens explicarà, no? O sigui, quines són les alternatives, perquè, clar, el protocol, és a dir, el protocol és el ventolin, el salbutamol, els antibiòtics de turno, o sigui, pensa que hem arribat en un moment en què estem donant antibiòtics, i fins i tot corticoides, però antibiòtic, com a cosa preventiva ja, és a dir, que... bueno, això ja és la culminació, jo diria, de l'anti-medicina. És a dir, com un antibiòtic, vaja, com a metges hem estudiat que s'ha d'aplicar en aquella situació, en aquella circumstància, on realment està justificat. Però donar un antibiòtic com a preventiu a un nen que no té el sistema immunològic format, això és un acte d'una agressivitat descomunal. I això és el que veiem.
I una part que el doctor Pros també sempre parla, i amb el balneari també fem això, ho complementem, és el tema de la higiene nasal, el netejar les mucositats, perquè aquestes mucositats i aquestes mucoses inflamades van generant, clar, estan inflamades contínuament, generen més moc, i també és un caldo de cultiu per mantenir o instal·lar bactèries i virus. Els nens a la guarderia se'n passen d'una a l'altra. Si aquestes mucoses estan febles, és més fàcil que tinguem més infeccions. Aleshores, millorem tot el tema de la neteja nasal. Després, canviem els hàbits d'alimentació per evitar que aquest cos estigui saturat de toxines. I després, doncs, bueno, anar el que fem amb l'homeopatia i alguns, doncs, bueno, depèn del nen també, un punt molt important que jo treballo molt és tot el tema de la flora intestinal, el budell. El budell és una àrea que amb la medicina turista que està, i en altres àmbits també de la medicina convencional s'està donant molta importància perquè representa el 70% del sistema immunitari. També es diu que és el segon cervell. I de fet, clar, tenim la serotonina famosa que per millorar l'estat depressiu es fabrica fonamentalment a l'aparell digestiu. O sigui, el budell és un punt. Llavors, clar, totes aquestes medicacions van agredint aquesta mucosa intestinal que es va inflamant i pot provocar, doncs, des de problemes respiratoris repetius i crònics fins a al·lèrgies o en un futur inclús a malalties autoimmunes. Per això l'alimentació és tan important.
La doctora també insisteixes molt a la història clínica, com va ser el part.
Ah,
el
sí.
Part és determinant. És a dir, m'agradaria que fos, sí. Ja em fés un repàs sobre...
Bueno,
el primer contacte clínic, no? amb el pacient infantil i amb els seus pares.
No, però ja veuràs el que sentiràs ara. És fort, eh?
Clar, bueno, es dona importància a tot el procés de l'embaràs. També a nivell des del punt de vista emocional, no hem d'oblidar això. I també el part. El part ara està massa mecanitzat. És una cosa natural que, bueno, s'ha posat molt a la comoditat, molt del sistema, del metge. I, clar, el fet de que un nen no passi per la via vaginal, que és moltes cesàries, i en aquest país precisament tenim un dels índexs més alts, què passa? Que quan aquest nen no fa el contacte amb la flora vaginal de la mare, que és un estímul immunològic molt important per desenvolupar una immunitat més forta. De fet, hi ha també estudis de Suècia i Alemanya, i Dinamarca crec que són, que demostren que aquests nens tenen una flora intestinal diferent, amb la qual això es demostra per què molts són més predisposats, tenen més problemes d'aquest tipus.
I després el tema, és a dir, si aquest part ha sigut un part complicat,
correcte,
on s'han utilitzat fòrceps i altres...
altres estris.
Altres estris, això pot provocar a futur problemes, doncs...
Per exemple, les otitis, perquè fan una compressió de tot el crani, que això pot fer que totes les vies de drenatge, tots els sinus, sobretot paranasals, siguin més estrets, de manera que no hi hagi... Després, el moc no pugui fluir realment bé cap al nas o al coll perquè hi ha una compressió petita d'aquestes estructures cranials, que això amb l'osteopatia es pot resoldre molt bé i ajuda a desencallar moltes otitis de repetició.
Això tu, Ignasi, ho recordaràs perfectament, perquè molts dels casos que s'han exposat aquí, no?
Sí.
Doncs són nens que, esclar, després de la consulta, o directament a vegades, no? Els hem derivat a l'osteòpata, i a l'osteòpata, bueno, el cas d'un nen d'Andorra, que era una cosa... que algun dia també el portarem aquí, perquè m'interessa molt sentir aquest testimoni d'uns pares desesperats, però desesperats, allò que dius, bueno, ja no sabem on anar... Van vindre a la consulta, era un divendres, estaven tan... Clar, havien baixat d'Andorra, estaven tan i tan desesperats que jo vaig veure claríssim que allà hi havia algun bloqueig a nivell cerebral. I els vaig enviar a l'osteòpata, i nosaltres tenim un osteòpata... Bueno, avui hi ha molta gent, hi ha gent molt bona en el camp de l'osteopatia, no? Doncs nosaltres tenim dins del nostre equip dos o tres experts en osteopatia, i tot va ser una manipulació craneal, i aquell any va començar a drenar mocs, que els pares van arribar a fer una fotografia. O sigui, va treure tants mocs per la femta que els pares van dir, es van espantar. Això ja a casa, eh? Tres hores després d'haver fet aquesta manipulació. I a partir d'aquí el nano es va començar a curar.
Doncs la neteja, un principi fonamental, eh?
Sí,
neteja,
sí,
la medicació,
sí.
Neteja.
Però
la mucositat.
Però fixa't que un bloqueig pues, en el sistema osteoarticular, esclar, el nen no és un adult, vull dir que és molt manipulable, molt fàcilment manipulable, però, clar, es produeixen bloquejos i, doncs, un bloqueig a nivell respiratori li pot generar perfectament un asma, una bronquitis asmàtica, que, a part de tot el que li fem, doncs, la presència de l'osteòpata és un complement sovint imprescindible dintre de la nostra tasca, no?
Doncs molt important tenir presents aquests consells. La medicina natural infantil, avui a l'Espai Naturalment hem parlat amb la doctora Anna Lesson, que és metgessa general, especialista en medicina natural i la mà dreta col·laboradora del doctor Pros. Bé, d'exemples en podríem posar moltíssims. Recordem que la consulta del doctor Pros i també de la doctora Anna Lesson té el telèfon 93-212-1504, 93-212-1504, al carrer Montaner, allà, doncs, a prop de la plaça Bonanova.
Merci.
Alguna cosa més per comentar, doctora Lesson, dels remeis que es donen en l'homeopatia? Bé, ja ha explicat diverses coses sobre aquesta qüestió.
Una cosa que he de tenir clar, que nosaltres en medicina natural el que treballem és la integritat de la persona, i dintre d'això entra molt pues, educar a la gent perquè després sigui més autònoma i pugui per si mateixa pues, aprendre com gestionar la seva salut. Això els pares, és molt educació per la salut, i això jo penso que és un concepte molt important perquè això és l'autèntica prevenció i amb el que participem tots. Nosaltres, jo em defineixo, què fas? Pues jo dic, mira, sóc un assessor, perquè jo no curo, cura la natura, la pròpia capacitat autocurativa del pacient, si li donem les condicions adequades, ella és la que fa, la pròpia natura.
Potser és recomanable avui als pares i mares o avis i àvies de nens que tinguin entre 0 i 7 anys, especialment recomanar-los que es posin en mans de la medicina natural també preventivament, que potser no esperin anar desesperats, oi? Com passa en molts casos.
Sí, sí, no, i sobretot això, que no es desesperin, és dir, que sempre hi ha una alternativa, i per tant que tampoc no s'han de creure allò que apren doncs, en la Seguretat Social o en el metge de capçalera o el pediatre de torno, sinó que, bueno, a part del que doncs, es fan allà, hi ha alternatives. I la medicina natural, jo crec que de cara als nens, és l'alternativa òptima.
Doncs molt bé.
Jo diria una última cosa, que ara es parla molt de la medicina integrativa. Jo crec que en el món de la medicina naturista i molts col·legues nostres que fan homeopatia, fa molts anys que nosaltres com a metges integrem els dos conceptes, perquè no som dir, ah, no, antibiòtics no, o internar o operar no, ojo, ja som metges i sabem quan toca i quan no toca.
En alguns casos pot ser que no hi hagi més remei que operar o que prendre un antibiòtic.
I per coses d'urgència i de coses, salvem vides, cosa que abans no ho tenien, aquestes opcions. Hem de posar tot al seu lloc. Sí. Però ara jo crec que ens han passat massa
a l'extrem contrari, exacte. Sí. No caiguem tampoc en el medicaisme. No és que això sigui només bo i l'altre sigui només dolent, no? Uh-huh. Bé, doncs moltes gràcies, doctora Anna Lesson. Recordem que el doctor Pros, a part de la consulta del carrer Montaner, té aquesta consulta magnífica en plena natura a Solius els dissabtes, eh?
Home, allà m'agrada molt, Ignasi, perquè, escolta, estàs fent un tractament i estàs veient les gallines, els gats que ens venen a visitar des de la finestra... I, esclar,
respirant aire més pur...
Bueno, veus verd, veus muntanyes, no? És molt més agradable. És molt, i sobretot per la gent, clar, és molt més divertit.
Doncs trucant al 93-212-1504 també es pot tenir informació sobre Solius. Aquells oients de les comarques de Girona, especialment.
L'altre dia, perdoni, deixi'm acabar, sí, que m'ha fet molta gràcia, endavant. Perquè una família diu, escolti, doctor, s'estaven esperant mentre jo tenia la seva filla dins el despatx, diu, i ells estaven a sota l'arbre...
A Solius, això.
A Solius, no? Diu, el felicito, és la sala d'espera més maca que hem trepitjat mai.
Doncs molt bé, amb una bona sala d'espera, també. Gràcies, doctor Miquel Pros, i gràcies, doctora Anna Lesson. Fins la propera, bon dia.
Gràcies, bon dia.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural. Ràdio Estel. Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou, un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dijous a la mitjanit.
La passió d'Esparreguera.
Deixeu que el dolç batec pugui escoltar del vostre cor dolcíssim.
Un espectacle popular de magnituds èpiques únic a Europa.
El meu cor us anuncia que abans de ser traïdor, tots morirem.
5 hores de teatre.
M'arrenquen del cor una vida.
300 actors.
Teniu el cor podrit per l'ambició.
Orquestra i cor en directe.
El cor del vostre mestre està sagnant.
Un auditori per a 1.700 espectadors.
Infibles el meu cor milers de gladis.
I l'emoció d'una història universal.
M'ho diu el cor, Jesús ha triomfat sobre la mort.
Cada diumenge des del 3 de març fins l'1 de maig, el divendres sant i els dissabtes 23 de març i 6 d'abril. Venda d'entrades les 24 hores del dia a l'entrada de Catalunya Caixa o a les taquilles del teatre trucant al telèfon 93 777 1587. Esparreguera, terra de passions.
Ara a Hipercor tens un 70% de descompte en la segona unitat en pneumàtics Michelin per turisme, furgoneta o 4x4.
Per exemple, el model 205-55R16-91B, la unitat et costa 125,99 euros.
Si en compres dos, el segon pneumàtic et surt a només 37,79 euros.
I pots pagar-ho en un màxim de 12 mesos sense interessos.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
El poder és servei. Amb aquesta idea ens acomiadem, i aquest també, d'altra banda, és el títol d'un llibre que conté diverses meditacions i homilies del papa Jorge Mario Bergoglio, el papa Francesc. Gràcies per la vostra companyia. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Xavi Aguilar, el Gerard Campos, el Gerard Carrión, el Ferran Capdevila, el David García, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia.
Ràdio Estel.